Catalunya Ràdio i a catradio.cat, Pop-up, amb Mariola Dinarès.
Es va convertir a finals dels 70 i principis dels 80 en una icona de la dona empoderada sexualment. Aquesta model i cantant nascuda a Jamaica va triomfar a les passarel·les de Nova York amb la seva imatge andrògina i després va iniciar una brillant carrera com a cantant posant la seva veu i sobretot la seva imatge al servei dels millors productors musicals del moment. És una, i va ser també una dona avançada. La digitalització també té nom de dona al nostre país. La secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial és dona i catalana, la Carme Artigas. La nova presidenta de la Cambra és Mònica Roca, enginyera de telecomunicacions, investigadora, emprenedora i apassionada per l'espai. La directora general del GSMA per la Mobile World Capital és de la Teresa Jamà i la directora general d'un organisme creat per repensar el futur és una altra dona. Us la presento.
Cristina Colom, directora de Digital Future Society, a Twitter, @ccolom.
Cristina Colom, hola.
Hola, molt bon dia.
Hola, Cristina. Quins són els principals reptes digitals que afronta la societat arran de la pandèmia? Aquesta és la pregunta, és la incògnita que intenta resoldre el llibre Més ràpid que el futur, afrontar l'era digital, que ha presentat la Digital Future Society, que bé, que dirigeixes, no? Clar, jo em preguntava, Cristina, què és el primer que cal afrontar? L'accés, la competència, la igualtat de gènere? Tenim unes quantes coses, no?, afrontar.
Sí, i la veritat és que totes són prioritàries, és a dir, és evident que l'accés és condició sine qua non. La pròpia les Nacions Unides marca el 2030 com a any de la connectivitat, és a dir, que tothom hauríem de tenir connexió com un dret. Sense aquesta connexió, tot el que et pot aportar a la pròpia tecnologia i la pròpia al món online és impossible accedir-hi, però més enllà d'aquesta connectivitat, i que crec que un país com el nostre s'hi està treballant molt, hem d'avançar molt més en altres àmbits, no? On esmentaves les competències digitals, que no hi hagin discriminacions ni per gènere, ni per raça, ni per qualsevol altre àmbit en el món tecnològic, a l'àmbit de la desinformació tan rellevant en aquests moments, és a dir, que siguem capaços d'absorbir informació o copsar aquesta informació amb pensament crític i entendre quan no és així, quan ens estan desinformant o oferint una informació falsa que pot afectar a la presa de decisions, la inclusió digital de tots aquells col·lectius que poden ser més vulnerables és una prioritat, el treballar en diferents models de negoci que s'estan digitalitzant o que ja han nascut en el món digital, com poden ser les plataformes laborals digitals, que doncs d'alguna manera moltes persones en aquests moments poden treballar mitjançant aquestes plataformes i doncs existeix poc marc regulatori. Mm-hmm. És a dir, la llista és bastant llarga, però sincerament la pandèmia el que ha fet és evidenciar la necessitat de treballar en totes aquestes prioritats.
Tot s'ha accelerat i també que s'ha posat la digitalització com a una prioritat, no? Clar, primer va ser l'emergència climàtica, que encara la tenim al damunt, després l'emergència sanitària arran del coronavirus, i ara també pel coronavirus tenim, no sé, clarament una emergència digital, no?
Exactament. Parlem d'una emergència digital perquè hi ha tota aquesta sèrie de reptes o de prioritats, de dilemes, que primer els hem d'analitzar en profunditat, però sobretot, i d'aquí el concepte d'emergència, és que els hem de fer front i en el curt termini no ens podem despistar. Hem de treballar perquè aquesta societat que cada cop és més digitalitzada sigui més inclusible, sigui més sostenible, sigui més equitativa. I no ho podem fer només reflexionant, sinó actuant, començant a resoldre aquests dilemes. La part positiva és que la tecnologia pot ser una palanca de progrés que fins i tot ens pot ajudar a resoldre la resta d'emergències que estem en aquests moments, no? Tant la sanitària com l'econòmica, com també la climàtica. És a dir, la tecnologia emprada, posant el ciutadà en el centre i pensant en buscar solucions, podria ser part de la solució a la resta d'emergències.
Mm-hmm. Bé, nosaltres al programa ho vam viure molt en primera persona, que durant tota la primavera passada, ara fa un any, quan arran del confinament vam fer un programa al Copap Escolar adreçat als nens que estaven a casa, clar, de seguida ens vam posar, els que estaven més o menys digitalitzats, ens vam posar al dia ràpidament, però després ens va sortir un greu problema que no sé si ha disminuït o ha augmentat amb la pandèmia, que és el de l'escletxa digital, la bretxa digital, no? Ens pensàvem que tota la societat estava totalment digitalitzada i ha estat una, no sé, per mi una sorpresa pensar que encara ens falta molt.
Ha estat un bany de realitat, és a dir, en l'àmbit de l'educació, que vagi per endavant, que és necessari mantenir sempre que es pugui aquesta presencialitat per tal de que tothom pugui tenir els mateixos drets i els mateixos coneixements, no? Però en un moment tan crític com el que vam viure amb aquest confinament, com bé explicaves, realment ens vam trobar de que no tothom tenia ni aquella connectivitat i fins i tot podien haver-hi moltes persones amb accés a un mòbil però no amb suficient dades o a nom ordinadors, és a dir, l'eina, els dispositius no existien, però més enllà d'això, el coneixement, no? El saber utilitzar aquestes eines, en aquest cas parlem de l'educació, no? Doncs amb edats més joves. És una realitat en la que jo crec que la pandèmia el que ha fet és que les administracions públiques veiessin una necessitat per avançar en aquesta direcció, és a dir, que si volem realment utilitzar al màxim aquesta digitalització, ho hem de fer des d'edats molt joves, des d'edats molt... de gent molt jove, i per tant s'hi està treballant, però no s'ha resolt encara, no? Sí que és veritat que s'ha aconseguit major connectivitat, com deia, no? El nostre país és un dels que està més ben connectats, però, per exemple, deixem compartir un exemple. A Portugal, amb una situació com aquesta, van decidir que la televisió pública emetés unes hores doncs, classes d'educació per tots aquells nens que en el fons no tenien les eines per poder seguir les classes confinats. Crec que és una molt bona iniciativa en aquesta idea encara del món més analògic i digital.
Mm-hmm. Bé, clar, és que ara estava pensant quan haurem d'esperar perquè la connectivitat que tu parles, Cristina, sigui considerat com un dret universal, no? Com l'aigua, com l'electricitat i la connectivitat, que siguin un pack que tothom ja tan sols per existir hagués de tenir això. No sé si estem molt lluny d'aconseguir-ho.
Jo crec que els agents que tenen veu en decidir aquesta agenda digital estan per la labor, començo com he esmentat abans, no? Les pròpies Nacions Unides ho posa com un element clau, és a dir, que tinguem en el 2030 que tothom
pugui tenir... Ja m'estava emocionant, eh? Dic el 2020
ja ha passat,
2030.
No? 2030. Sí. Pensem que al voltant de la meitat de la població mundial encara no té accés a internet. Clar. S'hi està treballant i molt, però encara no s'ha arribat a tot arreu i, a més, en l'àmbit de la dona, encara menys. És a dir, a dia d'avui hi ha 200 milions de dones menys que d'homes connectades a internet, a online, per raons vàries, perquè potser viuen en zones més rurals, per qüestions educatives, culturals, per vàries raons, però encara existeix aquesta escletxa digital de gènere que afecta, en aquest cas, a les dones i a les nenes.
O sigui que amb el tema de connexions també les dones estem molt pitjor que la resta, no? De fet, ara s'estan aquestes setmanes de les dones, hi ha molts informes, no n'hi ha cap de positiu realment.
Com més informes i més investigacions es facin, millor, perquè s'està visibilitzant una problemàtica que ja existia. Jo esmentava el tema de la connectivitat, però molt, molt, molt important també és el rol de la dona en programació, en quan fem noves eines tecnològiques, això que parlem tant d'algoritmes, d'intel·ligència artificial, és necessari incloure-hi la perspectiva de gènere que fins ara ha estat bastant obviada, no dic que sigui voluntàriament, però ha estat més dissenyada des de la perspectiva de l'home sense incloure-hi la dona, i això té riscos de discriminació, té riscos de desigualtat d'oportunitats, i per tant s'ha de treballar molt. Com s'ha de fer? Primer de tot visibilitzar-ho, s'ha de saber que existeix aquesta problemàtica, i després, des de diguem-ne la influència i el poder de cada institució o entitat, treballar-hi des de fomentar formacions específiques més tecnològiques adreçades a la dona, buscar referents femenins en aquest àmbit. Hi ha moltes vies per tal d'incloure cada cop més en el disseny i en la implementació de la tecnologia la perspectiva de gènere que és tan necessària.
Aquesta és la Setmana de les Dones a Catalunya Ràdio. Un dels lemes feministes és "Juntes som més fortes". En l'àmbit digital, la Unió també farà la força, Cristina Colom?
Exacte, jo crec que sí. La Unió farà la força, en torno a reiterar, és necessari aquesta major visibilització. Crec que estem en aquesta bona direcció, entendre que la inclusió digital passa per la dona, però no ho farem sols, ho hem de fer conjuntament.
Bé, sí, és una de les coses que hem d'arreglar, no?, en aquestes diferències. I bé, per no comentar ja, també ho apuntaves una mica, no?, el tema de les diferències de gènere pel que fa als algoritmes, d'un cert masclisme a l'hora de desenvolupar, no?, la tecnologia, i bé, que cada vegada hi hagin més enginyeres, cosa que no està passant, no? És a dir, que és un problema que tenim, que no hi ha dones tècniques, que no hi ha nenes que vulguin ser enginyeres.
Exacte, i llavors, com dic, hi ha una part que s'ha de conscienciar, s'hi ha de treballar, però ja que referies als algoritmes i que parlaves abans del cas del CEPE, deixa'm que comparteixi un exemple que ha passat molt a prop de casa nostra, en aquest cas a Àustria, amb el servei públic d'ocupació d'aquest país, a través d'un sistema algorítmic, intentaven buscar el nivell d'ocupabilitat que tenien les persones que estaven a l'atur, és a dir, a quines havien de prioritzar l'ajuda amb la cerca de feina. Doncs es va descobrir que aquests algoritmes penalitzaven a les dones, per exemple, que tenien fills al seu càrrec, i en canvi no penalitzaven els homes amb els fills al seu càrrec. Què vol dir això? Que ajudaven més a homes a trobar feina que a dones. Llavors s'ha de treballar perquè aquestes coses no passin. No podem permetre'ns que els algoritmes discriminin en oportunitats laborals o en altres àmbits de la nostra vida, i s'ha de fomentar, com deies tu molt bé, formació de dones, de nenes, que vagin cap a tots els àmbits tecnològics, perquè al final som la meitat de la població i és rellevant que estigui en un sector que no és només un sector crític, és el sector del present i del futur, no?
La Barcelona Digital Future ha sortit, diríem, de la Mobile World Capital, i la Mobile World Capital ha sortit de la Mobile World Congress. És a dir, que ens hem anat digitalitzant, no?, a Catalunya, a marxes forçades, des que va entrar aquest saló del mòbil a Catalunya, i ara està no penjant d'un fil, perquè el senyor John Hoffman deia ahir, el conseller delegat de GSMA, deia a TV3 que no hi ha pla B i que de totes es farà presencial a Barcelona a finals de juny, però crec que també a la primavera hi ha d'haver una cimera mundial a Barcelona del Digital Future Society sobre governança tecnològica. Això com està?
Mira, l'objectiu, com bé saps, és Barcelona, és la capital mundial del mòbil, però és que també considerem que hem de ser la capital mundial de l'humanisme tecnològic, és a dir, de treballar en que aquesta tecnologia estigui al servei del ciutadà, que el posi en el centre i que es visibilitzin tots aquests reptes i aquestes dificultats, que els hi fem front i que els hi busquem solucions. Per tal d'arribar a aquesta capitalitat, considerem que és essencial que totes aquelles institucions vinguin del món públic, privat, acadèmic, representants de la societat civil, treballin plegades i oferim la ciutat de Barcelona com a punt de trobada d'aquest humanisme tecnològic. És evident que farem servir totes les eines digitals al nostre abast per arribar al màxim de públics per avançar en aquesta trobada internacional que sí, que en principi està prevista pels propers mesos, però que tancarem la data en breu i us podrem comunicar. Però l'objectiu principal és aquest, posar en conjunt totes aquelles entitats que tenen veu i vot en aquest disseny, en aquesta construcció d'aquesta agenda digital del futur, que creiem que és necessari que per no deixar ningú enrere sigui més sostenible, sigui més inclusiva i sigui més equitativa. I per això hem de treballar plegats. Nosaltres apostem molt per aquesta cooperació entre totes les institucions.
De fet, s'estan molt treballant en formats híbrids, no? Perquè sé que moltes ciutats de Catalunya també s'estan posant les piles, perquè quan hi hagi el Mobile World Congress també hi ha la setmana tecnològica en moltes ciutats i s'estan preparant moltes activitats, no? Hi ha com una mena de... Potser ho fem presencial o potser ho fem en format híbrid, no? I està tot molt líquid, com aquesta societat que vivim ara, sí. No? Dia a dia es anirà sabent tot.
Jo crec que hem d'aprofitar les oportunitats. Nosaltres organitzem la Mobile Week Barcelona la propera setmana en format 100% digital, perquè en el moment que ho estàvem organitzant, primer el congrés es feia al març inicialment i per tant vam mantenir la línia de fer-ho al mes de març. L'hem digitalitzat amb l'intencionalitat de totes maneres d'arribar als màxims de públics, però sí que és veritat que és una acció que portem a diferents localitats de Catalunya, en aquest cas a 18 localitats, al voltant de les dates del congrés, i sí, hi haurà algunes activitats que es faran tant de bo ja de forma presencial, però utilitzarem les eines que tenim al nostre abast per també arribar a més públics i per tant fer-ho de forma digital. L'important és aportar o apropar la tecnologia al ciutadà, que la vegi com una eina d'empoderament, una eina de facilitació, doncs, de noves oportunitats laborals, de noves progressos, d'accés a serveis d'educació, de salut, és a dir, la tecnologia és una palanca de progrés, però que l'ha de poder gaudir tothom, no només uns quants.
Doncs ens anirem adaptant, com ja hem fet durant tot aquest any de pandèmia. Cristina Colom, directora de Digital Future Society, moltíssimes gràcies per ser aquesta setmana de les dones. Jo destacava que hi ha cada vegada més també dones en alguns llocs liderant, i això també ens interessa visibilitzar-ho. Gràcies, Cristina.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.